El suplement de Catalunya Ràdio arriben els homes clàssics.
Albert Galzeran, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Mestre Pardo, com anem?
Molt bé, aquí a l'estudi, per fi.
Per fi a l'estudi i per fi amb el piano
sí.
Punt.
Fent ràdio des de la ràdio.
Sí, clar, tu quants pianos tens a casa, Pardo?
Tinc un piano de cua i tinc un piano...
Un piano de cua, al mig del menjador? Això deu...
Exacte,
literalment.
Al mig del menjador.
Sí?
Literalment al mig del menjador, sí, quin... que ocupa massa.
A casa el Pedro passa una cosa fantàstica, que quan hi vas a dinar, el Pedro toca el piano, però sobretot els dos Pardos, l'Àlex i el Pau, et fan un concert.
També,
sí,
no?
Sí, sí. I gratis, ja, de moment gratis.
Ells toquen el violí, per això.
O sigui, el lloc on normalment tens el sofà, tu hi tens el piano de cua, allà.
Sí, al costat tinc el sofà. Sí, sí, buscar pis per mi és un drama, perquè, clar, o sigui, has de pensar en un espai pel piano, amb els veïns, que no molestis, que això ja és molt difícil, i clar, un lloc que sigui, que soni bé, no?, perquè també pot rebotar molt. És complicat ser pianista, sí, sí.
Escolta'm una cosa, i ho tens pactat amb els veïns? Escolta'm, és que a mi, bueno... Ah, no puc dir això. No puc dir, un conflicte intern, però no ho puc denunciar aquí. Digues.
No, mira, jo t'he de dir que a mi em van arribar a denunciar, eh? O sigui, quan jo estudiava... De fet, no va arribar la denúncia, però quan jo estudiava piano, al principi de venir aquí a Barcelona, clar, vaig anar a un pis d'estudiants i jo era l'únic músic, no? I va venir una vegada una senyora, clar, jo estava estudiant estudis de Liszt, sonates de Beethoven, allò, tot el dia, i va venir una senyora que va dir que havia anat al neuròleg per culpa meva.
Olé.
Que era la veïna de baix. Justament, eh?
Des d'aquí una abraçada.
Una abraçada, sí. Sí, era molt gran, igual ja no...
I ara, doncs, bueno, de tant en tant, no? I...
No, ara tinc uns veïns que són molt majos, la veritat. Vull dir, una salutació aquí, a l'Alberto i la Marina, que a més aquest confinament ens hem fet com a més amics, no? Clar. Perquè, clar, ells estaven a sobre, ens havien d'aguantar.
A quina hora és el concert, Pardo, no, dèiem?
Exacte, sí, sí. A més, el meu fill s'ha presentat amb unes proves que li han anat molt bé i, per tant, ha hagut d'estudiar moltes hores i han hagut d'aguantar un nyigo-nyigo de violí i un guaca-guaca de piano. Vull dir que,
però clar, també hi ha unes hores, a partir de les 11 del matí el xiringuito es tanca.
A les 11 del matí no.
De la nit, vull dir, de la nit.
De la nit. Sí, sí. No. Nosaltres, a partir de les 9 de la nit, fem com els alemanys, eh? Allò, a les 9 ja no es pot tocar.
Molt bé. Avui és 4 de juliol i això vol dir que els Estats Units celebren el dia de la seva independència. I és per això que, d'entrada, farem sonar això. Aquest és l'himne conegudíssim que avui ressonarà i que Donald Trump segur que te relaxarà, no?
Segur.
I aquesta és l'excusa que avui ens porten els homes clàssics per viatjar a través d'aquesta independència dels Estats Units i la música.
Això mateix. Exactament què celebren avui els americans, Roger? A banda del teu aniversari, què celebren?
A veure, es van independitzar de l'imperi britànic, no? I això devia ser, doncs, cap al 1770 i pico.
1776.
70 i pico.
76.
És molt important aquest detall de l'imperi britànic. Es van independitzar de l'imperi britànic, eh? Doncs sentíem ara l'himne, ara escolta aquest altre track. To Anacreon in heaven, where he sat in full glee, a few
sons of harmony sent. Sembla un musical.
És el musical de l'himne americà, no? És pràcticament el mateix, no?
Sí, sona molt similar. És una cançó popular anglesa. S'independitzen dels anglesos, però aquesta cançó, de fet, l'himne americà inicialment no tenia música, era un text de Francis Scott Key del 1814, que es va fer molt popular als Estats Units, i per fer-lo més cantable el que van fer és aprofitar aquesta melodia, repeteixo, anglesa, que sentim de fons, per finalment crear l'himne que des de l'any 1931 és oficialment el que dèiem l'himne dels Estats Units.
A més que la llei diu que és obligatori escoltar-lo de peu i amb la mà al pit. Amb la mà al cor, perquè s'ha de sentir més, es veu, clar, per tant, el que dèiem, un himne basat en un text d'un americà, però amb una música inspirada per una cançó popular anglesa. Dit això, ara, escolta aquesta marxa. Genuïnament yanqui, no, això?
Ja veus la desfilada aquí, eh? Com es diu això?
Exacte, això són les barres i estrelles, eh?
Barres i estrelles.
Stripes and Wipes, que es diu... De nou, la música ens serveix per situar-nos, això, amb una marxa militar, però dels Estats Units. Segons sembla, aquesta marxa la va compondre un dia de Nadal del 1896, un compositor que es deia John Philip Sousa, quan va saber que acabava de morir doncs, el director de la banda on ell tocava. De fet, es va interpretar per primera vegada l'any 1897, l'any següent, i va tenir tant d'èxit que ha acabat sent la marxa oficial doncs, dels Estats Units.
També amb el suport del Congrés, eh? Està reconegut com a marxa oficial, sí, sí, en aquest cas, dels Estats Units. Però tornem al 4 de juliol del 1776, perquè mentre els Estats Units signaven la declaració d'independència, què passava musicalment parlant a Europa? Aquest n'és un exemple.
A veure, què és això que sona?
Doncs aquesta és la sinfonia número 61 de Franz Joseph Haydn, el pare del classicisme vienès, i és que mentre els Estats Units signaven la seva independència a països com l'actual Àustria, encara estaven dirigits per emperadors amb poder absolut, com és el cas de Josep II. Però més enllà d'això, la música d'aquest període estaria marcada molt precisament per aquest compositor, Franz Joseph Haydn.
Sí, 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 però també hem de tenir en compte que, a veure, aquest 1776 ell ja tenia 20 anys, no ella, tenia ja 20 anys, un jove músic, que viuria pocs anys més, que moriria el 1791, però que havia nascut per canviar la història de la música amb obres com aquesta.
Sí, per tant, el que m'està dient que aquesta peça de Mozart també és de l'any de la independència dels Estats Units?
No, aquesta no, aquesta no. Aquesta és la Eine kleine Nachtmusik.
És a dir, la petita serenata nocturna.
Que és una mica posterior, és de l'any 1787. Però mira, l'hem posat perquè, com hem dit, l'Albert, petita serenata nocturna. Aquesta és la serenata més coneguda de Mozart. Però la primera que va compondre, que no és aquesta, precisament la va compondre uns quants anys abans de que tu nasquessis, l'any 1776. I sona així.
Avui, amb els homes clàssics, recorrent aquest any 1776, l'any de la declaració d'independència dels Estats Units, un any també molt musical.
Molt musical, i tant, perquè, a més, precisament, independència, m'agafo en aquesta paraula, era el que volia Mozart. L'any 1776, Mozart estava encara al servei del príncep arcabisbe Coloredo a Viena, i Mozart se sentia molt oprimit. Tant és així que va demanar deixar de treballar per ell, per Coloredo, però inicialment li ho van impedir. Hem de tenir en compte que just un any abans va estrenar una òpera que va tenir un enorme èxit.
Quina és aquesta òpera?
És la Finta jardinera, la falsa jardinera, podríem dir, que va tenir molt èxit, i gràcies a aquest èxit doncs Mozart volia precisament gaudir la independència, ser lliure, un compositor lliure, però inicialment no li van permetre. Com dèiem, aquest va ser el seu primer gran èxit a Viena, una ciutat que va conèixer una mica abans, el 1773, i on va descobrir un nou estil de la mà de Haydn, el compositor del qual estàvem parlant abans, aquest estil... Mm. No, Pedro, que és el classicisme vienès.
El classicisme, perquè Haydn, Mozart i Beethoven són els tres grans clàssics. De fet, aquest classicisme té una mena, algunes característiques que, ja que per fi estic al piano i el podeu sentir bé... Sí? Us puc explicar algunes característiques, però sobretot venint de l'època anterior. Perquè l'època anterior, que era una mica el barroc, l'època protagonitzada per Bach, per exemple, Händel o Vivaldi, utilitzaven una cosa que es deia el contrapunt. ¿Vale? El contrapunt, que amb el nostre idioma normal, la paraula contra, pot ser que vagi en contra, tu vas en contra meu, vols dir que ets el contrari. Allà no. Allà, contrapunt, amb música, vol dir que reforces la idea de l'altra veu. No? O sigui, si tu, Roger, estàs dient una cosa i jo vaig a la contra amb música vol dir que t'estic reforçant o donant suport, no? Per exemple, hi ha un minuet molt conegut que no és de Bach, tot i que la gent s'ho pensa, que fa això. Bueno, etcètera. Fixa't, aquí tenim dues veus, una veu que la fa la mà dreta i una veu que la fa la mà esquerra. Si escoltem la mà esquerra té una cosa força interessant, Va responent al que fa la mà dreta. La mà dreta fa això i l'esquerra fa això. És a dir, hi ha una mena de pregunta-resposta, hi ha un contrapunt. Una veu va en contra musicalment de l'altra. A l'època del classicisme, aquest contrapunt va anar una mica desapareixent, tot i que músics com Mozart i Haydn a les seves obres podríem dir, religioses, l'utilitzaven, perquè feien un homenatge al passat, doncs el que feien era que una de les dues mans, així dit així fàcil, ràpid i malament, fos l'acompanyant de l'altra. Sí? En l'època de Mozart, això... Segurament hauria sigut això. I simplement la mà esquerra passa a fer això. Imagina't, si jo
fes... És curiós perquè, perdona, és la mateixa obra, però sona radicalment diferent.
Sí, 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 sí. Si jo fes, per exemple, aquesta melodia...
Mira,
per exemple, eh? En època clàssica, la podríem fer amb un petit acompanyament que fos això. És un acompanyament, és un acompanyament clàssic, eh? Si fos, per exemple, un acompanyament més, més endavant, més barroc, perquè ara, ai, perdó, més romàntic, faríem potser, ho convertiríem potser en una cosa més desgarrada.
A veure, prova, llavors, prova.
Ja faríem això.
A veure, fas provar, Roger.
Hosti, i sembla que foti 80 anys, avui. Continua, aquest és l'últim, eh? Sí, abans de...
Imagina't, el darrer aniversari de Roger Escapa sonarà això.
Val a dir que és molt maca, per això aquesta versió.
Sí, però sí, és poc de celebració, per això.
Estàs a punt de dinyar-la, aquí.
Exacte, però fixa't, la diferència... Aquí hem vist una mica...
Ara, un rock and roll, no? Un rock and roll, o no?
Sí, rock and roll.
El boogie, boogie, boogie. Això sí que és un regalàs, aquesta part del piano. Bravo, bravo, bravo.
Bravo.
Però fixa't, hem vist molt la diferència entre aquella música barroca on hi havia el contrapunt, la música clàssica, que era com més pura, no?
Allò que diuen melodia acompanyament,
melodia,
no?
Melodia acompanyament, i la música romàntica, que hi ha sentiments.
Sí, i foscos, aquesta tristor inherent, no?, la música del romanticisme.
Fantàstic, els homes clàssics celebrant aquest 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, i celebrant-ho també amb la música d'aquest aniversari tan, tan fantàstic. Gràcies, mestre Pardo i Albert Galceran. Demà, Catalunya Música, què hi passarà?
Doncs demà la cosa va de combinacions d'instruments.
A veure, què és això que sona?
Mira, això que escoltem és l'octet de vent en fa major de Schubert, i és que demà el que farem és, a partir d'una formació de 8 instruments, com la que sentim ara mateix de fons, de mica en mica anirem restant-ne. I d'aquesta manera podrem descobrir les diverses combinacions que existeixen en la música de cambra. És a dir, farem primer un octet, llavors un septet, llavors una formació
farem
de 6 músics, sextet...
Farem
exacte, el joc de les cadires.
Exacte. Anirem traient una cadira.
Exacte. I anirem descobrint autors i combinacions possibles d'instruments, i ja sabeu, el programa el trobareu a catmusica.cat/homesclàssics.
Demà, Catalunya Música, amb el mestre Pardo i l'Albert Galceran. Moltes, moltes gràcies, companys. Fins la setmana que ve.
Que passis un bon dia, escapa.
3:15 del migdia, fem una pausa i el Pep Noguer ja està a punt, també, perquè haurà de cuinar alguna cosa per celebrar tot això, no?
I tant.
El suplement amb Roger Escapa.